A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a fer un viatge a la infància a través de l'espectacle Aquellos días azules, de Marc Artigau, amb Robert González, Jordi Llobet i Joan Soler. Els podeu veure al Círcul Maldà. Hi ha espectacles que haurien de tornar sempre a la cartellera, que haurien de girar per mig país, que s'haurien de veure en ateneus, centres cívics, instituts, llars d'avis i teatres públics. Aquest, Aquellos días azules, n'és un. I si els temps no fossin els que són, els programadors se l'haurien de rifar per tenir-lo a primera fila de les propostes de festes i commemoracions de qualsevol mena. Sota l'aparent ingenuïtat de la dramatúrgia que ha elaborat Marc Artigau, s'amaga un intens treball de recerca, que, més que beure de la nostàlgia, beu de les fonts populars, versos casolans, cançons d'infància, records d'una època, diguem que de fa aproximadament 30 i tants anys, tot i que hi ha certes llicències temporals, i també moments poètics, música, diàleg, interacció amb els espectadors i molt d'humor. L'espectacle Aquellos días azules demostra que es pot fer una mirada lúdica a la història popular sense recórrer a tòpics forans, sinó ben al contrari, enfortint els que han marcat diverses generacions i s'han transmès de boca a orella per dret d'herència. Aquí ressona el patim-patam-patum del Patufet, la cançó del Colacau, els Oden Pitus, els poetes catalans del segle XX, Pere Quart, Vicent Andrés Esteller, Salvat Papasseit, Maria Mercè Marçal, els jocs de pati d'escola, el futbol de porteria, els primers enamoraments, els primers desenganys, les tardes de família, algunes de les lletres d'en Serrat. L'índex onomàstic d'Aquellos días azules, si el féssim, seria tan llarg com inabastable. Els tres intèrprets d'Aquellos días azules són tres músics que actuen, però ho dissimulen molt bé. O dit d'una altra manera, són tres actors que fan música, però també ho dissimulen molt bé. La fusió dels dos gèneres no té trencadissa, sinó que es complementa fins al punt que els espectadors, durant els 80 minuts de l'espectacle, ja no esperen altra cosa sinó que les rèpliques alternin el text i la música, els embarbussaments i les tirallongues de versos, la barreja de frases i versets que formen part de l'imaginari col·lectiu. Recordeu, doncs, aquest espectacle per a totes les edats, Aquellos días azules, de Marc Artigau, amb Robert González, Jordi Llobet i Joan Soler, al Círcul Maldà.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
A Hipercor tenim les millors ofertes.
Perquè te'n facis una idea, tens un frigorífic LG Combi No Frost per només 599 euros i emporta't el 20% per properes compres.
I recorda que tens més de 1.000 articles amb el 50% de descompte a la segona unitat.
Això és estalvi. A Hipercor i a Hipercor.es.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Thank you.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més, la 111, a Del camp a taula. La Comissió Europea acaba d'aprovar el nou règim d'autoritzacions de vinyes, que permet ampliar anualment, de manera il·limitada, les àrees vinícoles de la Unió Europea. D'acord amb la reforma de la PAC, aquest nou règim entrarà en vigor l'1 de gener del 2016, amb substitució del règim transitori de drets de plantació. Què suposarà això? Doncs més vinyes i una major flexibilitat davant l'augment de la demanda mundial. Un estudi realitzat recentment mostrava que des del 2008 la Unió Europea seguia perdent quota de mercat i el seu futur dependrà de les exportacions. Això fa que siguem optimistes, ja que el sector vitivinícola català és clarament exportador, a més de tenir vins molt diferenciats amb 11 denominacions d'origen i de que el 96% dels elaboradors de cava siguin catalans. Per tot això, des del camp a taula, esperem i desitgem que aquest nou règim d'autoritzacions de vinya sigui positiu per al sector vitivinícola de Catalunya i que aquest continuï creixent i consolidant-se en els mercats internacionals. Però al mateix temps, que els consumidors de casa nostra també confiïn i consumeixin cada vegada més en els nostres vins i caves.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. L'entrevista.
La tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona i a la vegada presidenta de Mercabarna, Sònia Requesens, acompanyada pel president de l'Associació d'Empresaris del Polígon Alimentari, la Socome, el senyor Joan Llong, entre d'altres, han presentat dimarts d'aquesta setmana la primera edició dels Premis Mercabarna Innova. Hem aprofitat el mateix dimarts aquesta presentació per parlar amb ells sobre aquests guardons. En primer lloc, entrevistem a Sònia Requesens. Bon dia i gràcies per haver-nos pogut atendre, senyora Requesens. Quin és l'objectiu d'aquests premis?
Bé, moltíssimes gràcies en primer lloc a vosaltres per permetre donar-nos aquest altaveu per donar-ho a conèixer. L'objectiu d'aquests premis és que Catalunya és un país de pimes. Tenim molta petita i mitjana empresa, que no per això no és una empresa molt competitiva i molt innovadora, no? El que volem és diverses coses. Explicar, per una banda, que la innovació no és patrimoni de grans empreses, sinó que les pimes també són motor d'innovació, són empreses que poden liderar aquests processos d'innovació i, sobretot, que perquè aquestes empreses siguin molt competitives, bàsicament necessiten fer dues coses: innovar per un cantó i internacionalitzar-se, buscar nous mercats, nous consumidors. Per tant, és una manera d'estimular i de posar en valor la innovació que es produeix en les 700 empreses que avui estan en el polígon alimentari.
Qui pot participar? Bueno, ja ho ha dit, que les 700 empreses. Què és el que es valorarà i quin termini tenen per presentar els seus projectes?
Sí, obrirem de seguida el termini a l'1 de maig i donarem de plaç fins al 31 d'agost perquè les empreses doncs, es puguin presentar. Després el jurat esperem que tingui molta feina perquè hi hagin doncs, molts projectes a valorar. No? Hi haurà dues categories de premi. Per una banda, una primera categoria que siguin per processos innovadors que en aquests moments ja s'estiguin produint a Mercabarna, per exemple, o que s'estiguin produint fora de Mercabarna però que siguin d'utilitat a Mercabarna, les empreses del polígon. Aquest serà un primer premi de 6.000 euros i després hi ha un segon premi de 4.000 euros i el que volem és això, posar en valor o reconèixer processos d'innovació que en aquests moments ja s'estiguin produint. I la segona categoria de premis serà una categoria de premi a la millor idea d'emprenedoria, la millor idea d'innovació per poder desenvolupar. Aquí el premi serà un acompanyament per part de la prestigiosa escola de negocis, l'IES, i que per tant, fons el que farà és acompanyar aquesta idea per esdevenir un model de negoci. Volem que sigui uns premis molt transversals, que tan aviat estiguem premiant el que sigui doncs, desenvolupar nous productes o en matèria de seguretat alimentària o en matèria d'energètic, en matèria de sostenibilitat ecològica o, per exemple, arribar a nous canals de consumidors.
He mirat i els noms dels jurats i veig que són primeres espases a nivell d'aquí de Catalunya. Per exemple, hi ha la Lourdes Reig, que és directora de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, l'Antoni Baix, director general d'Alimentari Exhibicions i a la vegada director de la Fira Alimentària, Josep Maria Montfort, que és director general de l'IRTA de la Generalitat, l'Enric Esquerra, que és director general de Condi Supermercats, i Jaume Llopis, professor d'IES, especialista en alimentació. Amb aquests noms, l'exigència per a les empreses participants serà molta, no?
Bé, és veritat, no? Tenim un jurat doncs, expert de persones de reconegut prestigi, no? El que hem pretès és, en primer lloc, donar-li prestigi al premi. Creiem doncs, que necessitem, la primera vegada que fem aquests premis, que realment això doncs, tingui la categoria d'expertesa necessària. I segon, necessitem que sigui gent especialitzada del sector. No és fàcil innovar parlant del sector agroalimentari, perquè estem parlant de producte fresc, i per tant innovar quan es parla de producte fresc, doncs necessites d'una immediatesa i d'un detall i d'una expertesa doncs, que està en el propi sector o està molt, molt arrelat. No? Per tant, necessitàvem que fos gent del sector agroalimentari, per tant, totes les persones que estan aquí representades i que molt bé has llegit, doncs, ja siguin al camp de la logística, com pot ser doncs, el representant de Condis, com en l'escola de negocis, però l'àrea especialitzada en el sector alimentari, o per exemple doncs, l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, o a l'IRTA, el nostre gran referent en recerca alimentària, o per exemple Alimentary Exhibitions, que és aquesta gran fira que fem. No? Per tant, gent especialitzada del sector que sàpiga valorar, però jo vull fer una crida a les empreses que no tinguin doncs, cap reparament en pensar que allò que en aquests moments poden estar fent o pot ser una bona idea, segur que té nivell per presentar-se en els premis.
Sí, perquè potser moltes vegades amb el dia a dia ens perdem i potser no ens adonem de que estem innovant o estem ja fent una innovació que està en el mercat o estem utilitzant, no?
Exacte, justament, per exemple, la Lourdes, no? la directora de l'Escola Superior d'Agricultura, justament deia això a la roda de premsa, no? Explicava que moltes vegades la feina del dia a dia no ens permet frenar un moment i veure que allò que estàs aplicant a la teva empresa és un procés innovador, en primer lloc, que li pots treure potser encara més suc, en segon lloc, que pots aplicar-ho en altres línies de l'empresa, no? En tercer lloc, que això et pot ajudar a internacionalitzar-se, per exemple, no? Arribar a nous segments de mercat, no? O, per exemple, que pots també ser model per a altres empreses i que allò doncs, pugui ser utilitzat per a altres empreses. No? Per tant, crec que és un bon moment, com deia la Lourdes, perquè les empreses parin del seu tarannà, del seu estrès de cada dia, del seu objectiu, que és la venda, i és lògic que sigui així, i doncs, tinguin en ment que també, com a pimes, necessiten innovar per ser més competitives.
El que passa que aquí, Mercabarna, amb el ritme que es porta frenètic, ja quan arribes, llavors l'activitat costa parar i frenar una mica perquè és constant el ritme que porten. Creu que l'aposta per part de les empreses de casa nostra en general i de Mercabarna en particular per la recerca i la innovació és fonamental de cara al futur?
Sí, moltíssim, no? Ho dèiem des de fa molt temps que s'està dient, no? Els grans experts en matèria econòmica que hem parlat molt d'aquesta crisi terrible que ens ha sacsejat a tots, no? Tothom està d'acord perquè per sortir-nos d'aquesta crisi i per sortir d'aquests moments tan complexes, les empreses necessiten bàsicament fer dues coses, la recerca i la innovació i exportar, sortir a l'exterior, internacionalitzar-se, no? Per això creiem que des de les administracions o des de, per exemple, doncs, empreses com Mercabarna, hem de fer el màxim per ajudar les empreses a que facin aquest pas, no? Ja sigui esperonant-les a que tirin endavant en processos d'innovació. Penseu que el sector agroalimentari o les empreses radicades a Mercabarna són empreses del que podem dir la indústria més tradicional, no? La indústria nostra més clàssica, no? La que treballa amb la matèria prima, no? I és important que en aquesta matèria prima, en aquest producte fresc, se li apliquin processos d'innovació perquè hi hagi aportacions de valor afegit. Això això, ja sigui empaquetant millor, ja sigui que aquest nou embalatge els hi permetrà sortir a l'exterior, ja sigui que creant una aplicació online poden vendre en països que fins ara potser no s'havien plantejat arribar-hi. No? Tot això permet també crear entre les empreses una sinergia, que es coneguin entre elles. No? Per tant, creiem que tot allò que sigui realment innovar i ajudar-les a internacionalitzar, doncs estem fent un gran bé per la competitivitat de les pimes.
Parlava del tema de la internacionalització. També s'està treballant molt amb aquesta línia des d'aquí, des de Mercabarna.
Sí, vam crear des de l'inici ara farà ja uns anys que ho tenim en marxa, el clúster alimentari export. És un clúster que només treballa els temes d'internacionalització, que ajudem a les empreses a buscar aquests mercats emergents que poden acudir, que treballem també en matèria d'infraestructures en el port i en l'aeroport perquè sigui fàcil i ràpid treure les mercaderies, ja sigui per la via marítima o la via terrestre, que els ajudem, aquelles empreses que volen fer aquest pas, doncs a saber fer-lo. No? No és fàcil sortir a l'exterior, i menys amb producte fresc, que a més és un mercat molt competitiu, i per tant tot allò que puguem fer, i estic molt satisfeta d'aquest clúster alimentari export que ha ajudat realment a que les taxes avui d'exportació a les empreses són molt importants.
Ja per acabar, i ja que la tinc aquí, també li volia preguntar si aquesta aposta per la recerca i la innovació i la internacionalització també s'està fent des de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, sense cap mena de dubte, no? Barcelona, per exemple, ha estat aquest any capital europea de la innovació. Això ens ha suposat un reconeixement també a nivell mundial de que aquí a Barcelona es fan processos innovadors. Nosaltres entenem la innovació i les tecnologies molt aplicades al servei a les persones, per la millora de la qualitat de vida de les persones. Per exemple, vam innovar amb un projecte per la gent gran que pugui utilitzar les noves tecnologies, el projecte Vincles, que va ser reconegut amb un premi a més molt important per la Fundació Bloomberg, i per tant doncs, reconeix a nivell mundial que a Barcelona es fa aquesta innovació al servei de les persones. Som la capital mundial del mòbil, això torna a ser un referent mundial de que les empreses tecnològiques tenen cabuda a la nostra ciutat, o per exemple la tercera pregunta que m'has fet, no?, del tema de la internacionalització, no? A la nostra ciutat en aquest període 2011-2015 hem estat capaços de traure capital, inversió estrangera, inversió de fora per valor de 7.500 milions d'euros. Això ha fet generar a la nostra ciutat 20.300 llocs de treball. Crec que és important que posem en valor que aquesta internacionalització, aquesta venda de la marca Barcelona tan potent arreu, doncs permet atraure talent i permet atraure inversió que genera llocs de treball, que és bàsicament el nostre objectiu, que la gent tingui feina, que la gent tingui oportunitats de buscar llocs de treball.
Doncs agraïm a Sònia Requesens que ens hagi parlat dels Premis Mercabarna Innova i de més coses. Hem aprofitat ja i hem parlat de més coses. Doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Seguim parlant dels Premis Mercabarna Innova i ara ho farem amb el president de Socome, el senyor Joan Llong. Bon dia, senyor Llong.
Bon dia, tingueu-ho.
Què li sembla l'oportunitat que tenen les 700 pimes que hi ha a Mercabarna de participar en un premi que reconeix la innovació entre aquestes companyies que estan especialitzades en aliments frescos?
Per primera vegada tindrem l'oportunitat de que les empreses puguin participar en aquest premi. Generalment a Mercabarna no estem acostumats a fer premis ni en temes d'innovació i tot això. Però crec sincerament i honestament que pot ser una oportunitat per demostrar el ciutadà, no?, que el que es fa a Mercaderna, la importància que té. I, per tant, el tema d'innovar, que avui jo i dies enrere ho estava pensant, estic donant en compte que hi ha molta empresa que està innovant sense donar-se'n compte ni percebre-ho, eh? Per tant, és important. Per tant, aquests premis jo crec que ajudaran a les noves generacions que pugen a les empreses a posar-s'hi de valent a fer-ho i fer-ho bé.
Aquí, quan vens aquí a Mercaderna, veus que és una gran ciutat. Potser el dia a dia trenca, o sigui, fa que no siguem conscients que estem innovant, perquè anem molt amb presses, molt amb la feina, i a mi estem innovant, com diu vostè, i no ens estem adonant d'això?
Totalment, eh? És que el dia a dia va tan de pressa que al final no veiem l'endemà, eh? I això ens porta que no ens en donem compte, i és cert del tot.
Però apostar per la innovació és una manera de diferenciar-se dels competidors.
Home, és que o innovem o pleguem. Vull dir, ja no és un tema que ens tinguem que diferenciar. Allò que tota la vida hem fet això, tota la vida hem fet allò, no, això s'ha acabat. Vull dir, ens hem de fer les coses bé, ben fetes, i a sobre amb tècniques de futur, amb tècniques amb ganes, siguin tècniques informàtiques, amb tècniques d'envasada, de conservació, de rapidesa. Vull dir, tot això és que o ho fem o ens anem a Norris. Vull dir, no hi ha altre.
Perquè amb tants sectors que hi ha aquí, hi ha algun que estigui innovant més que altres o és difícil saber-ho?
Home, és difícil de saber-ho, però, per exemple, amb el tema de la carn i el tema del peix, que són productes molt més delicats, en aquests moments jo crec que inclús la innovació podria va inclús per sobre una mica del tema de la fruita i verdura. Crec. Tot i així, quedarem sorpresos de la quantitat de coses que s'estan fent a cada un dels sectors i que el ciutadà normal ni ho percebeix, ni se'n dona compte. Es fan perquè les coses es facin bé de veritat.
Estem parlant del primer sector productiu de casa nostra, l'agroalimentari, i el tercer en exportacions. Però penso que encara té reptes encara, com el de la innovació tecnològica, en el procés productiu i en el producte, que és el que va adreçat a parlar amb el consumidor, no?
Totalment. Aquí Mercaderna és un sector molt dinàmic, molt dinàmic. Antigament aquí Mercaderna només la gent compraven i venien. Ara aquí Mercaderna hi ha un grapat d'empreses importants que estan a origen, estan aquí i estan a destí. Vull dir que, per tant, això porta uns complexes de gent i de personal i d'innovar totalment amb una rapidesa total. Per tant, els creixements són exponencials. En un moment donat és que es pot créixer no una miqueta, no, sinó geomètricament. I algú de vostès em dirà, oh, això no pot ser, perquè aquí som 7 milions de persones i seguirem sent 7 milions i amb el que hi ha ja en tenim prou. Però és que Mercaderna no són els 7 milions. Són els 7 milions, són els que han al costat dels 7 milions i és de molt més enllà. I com ja he dit abans, que ara aquí hi ha un bon grapat d'empreses que estem des de l'origen, des de la producció, des de tindre barcos de pesca, des de tindre bestiar, fins el que es diu el destí total, el destí final, això és un abast total. Un abast total. I després una altra cosa. Aquí hi ha empresa, el seu producte té una marca d'excel·lència. Les marques d'excel·lència les volen tot el món. Vull dir, les volen tot el món, les volen tot el món. Se'ls emporten amb avió, se'ls emporten amb el que sigui. Vull dir, i això comença a produir-se a Mercaderna, cosa que mai es havia produït. Vull dir, per tant, és un tema molt engrescador i molt important.
Des de l'associació, què faran per animar a la gent, a les empreses, a participar?
Des de l'associació el que els hi farem serà enviar-los correus, enviar-los aquí, enviar-los allà, i cadascú que faci el que pugui, perquè el que no podem és agafar-los pel cap i dir, tu tens que anar aquí. Vull dir, si no, els hi farem veure la importància que és aquest, que serà això per ser primer per primer any. Però vull dir, jo crec que hi participarà gent. Vull dir, no... Aunque ja he dit abans que aquí som una mica reservats, eh? Som una mica... Els catalans som una mica... No, a vegades no volem donar coneixen certes coses, però
no. Són reservats, però, per exemple, aquí a Mercaderna es fan actuacions com el del 5 al dia, en les fruites i verdures, el tema del peix, vull dir, demostrar amb els nanos, començar amb l'educació. O sigui, aquesta educació s'ajuntarà també la innovació, no?
Total, total. Això del 5 al dia fa més de 20 anys que es va començar i té un èxit total. Jo reconec de gent, de nanos que venien aquí en 7 o 8 anys, que ja en tenen 27, 28, i a vegades amb els gravat o m'ho han dit pels seus pares, perquè sí, i se recorden de Mercabarna i els hi fa il·lusió i han tornat i estic segur que consumeixen més que no pas si no haguessin vingut. Poc convençut, i amb el peix igual, amb allò que tenen, que la gent vegi el que és un peix, perquè hi ha un que no sap, es pensa que un calamar sempre ha sigut a la romana, rodó i que no té cap ni peus. No, per tant, és molt important donar-ho a conèixer, de veritat.
I tant. Sí, bueno, sempre parlem, cada setmana dono el producte i parlo tant amb el mercat central del peix com al mercat central de les fruites, i amb el de les fruites em parlen dels nanos que venen, que una vegada amb els pèsols, ho vam dir la setmana passada, et diuen, saps el que és això? I un nano va dir, sí, és un findus. O sigui, vull dir...
El pèsol congelat.
No, clar, era el congelat, no? Llavors, és bo que es faci...
Ho vegi.
Ja per acabar, un dels aspectes que es premirà és la innovació en el servei al client. Aquest que estem parlant, aquest consumidor. Suposo que l'atenció i informació que es dona als clients és un aspecte important i més relacionat amb les noves tecnologies.
El servei al client, jo ho resumiria amb un tema. Que la traçabilitat del producte, vull dir, que la targeta que identifica aquell producte sigui la correcta, sigui la de veritat, sigui paraula de notari o paraula de Déu, eh? Vull dir que sigui de veritat, que sigui allò. I perquè ara amb això ho estem lluitant. El que passa que aquí ja depèn de les empreses, depèn de molta cosa, hi ha molt tipus d'allò, però que el paper de la traçabilitat i que el que marca l'etiqueta sigui des de l'origen, els dies, els no sé què, no sé quant, el sucre, tot, que pugui portar com més ampli sigui, millor. Aquesta és la millor, el millor servei que li podem fer al client, perquè el client cada vegada està més, en sap més, cada vegada en sap més de tot, sigui per internet o el que sigui, i per tant, al moment que vegi la targeta, el que vegi l'etiqueta, i en aquesta etiqueta la sàpiga llegir, veurà tot el que és aquell producte. I per tant, una de les coses que anem a fer a les nostres empreses aquí és el tema de la traçabilitat, que sigui una traçabilitat correcta i fidedigna.
Per tant, una bona informació
total
va lligada també total a una bona innovació.
Total, sí.
Vull dir, no servirà de res innovar si no informem bé el client, no?
Exactament, totalment. Això és així.
Doncs agraïm al senyor Llong que ens hagi atès després de la roda de premsa una mica així a correcuita.
Molt bé, molt agraït, i bueno, i que tothom entengui les meves paraules.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 19 d'abril, tercer diumenge de Pasqua, en directe a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà la missa amb els voluntaris de Càritas Barcelona i altres entitats, que es farà a la Basílica de la Sagrada Família i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recordeu, serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda, en directe a Ràdio Estel.
La primavera és una estació perfecta per cuidar-nos i per preparar-nos per l'estiu. És una estació ideal per començar les depuracions, i amb el drenador de Santebank aconseguiràs una acció depurativa completa. Una manera natural ideal per preparar l'organisme abans o durant el seguiment d'un pla de dieta. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens en venda tradicional taronja de taula Torres a 1,89 euros al quilo.
I espàrrecs verds manat de 250 grams per 1,45 euros.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 14 d'abril a 191 euros per tona, baixa 4 euros. El blat de moro francès a 176 euros per tona, disminueix 1 euro. L'alfals granulat a 155 euros per tona es manté. La colza d'importació a 277 euros per tona repeteix. I la garrofa a 145 euros per tona puja 4 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,18 euros al quilo, baixa 4 cèntims. I el groc viu també a 1,18 euros al quilo, però en aquest cas augmenta 6 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,96 euros al quilo, disminueix 6 cèntims. I el groc canal a 1,77 euros al quilo puja 8 cèntims respecte ara fa 7 dies. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, als de més de 73 grams, s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 0,94 euros. Baixa, per tant, 2 cèntims. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,78 euros. Disminueix 2 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,72 euros. Baixa 3 cèntims. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,56 euros. Repeteix.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal. A l'escorxador de Mercabarna disminueix 40 cèntims. El de 10,6 a 12 quilos a 7,60 euros al quilo per canal. Baixa 40 cèntims. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros al quilo per canal. Disminueix 30 cèntims. El cabrit s'ha fixat a 11,50 euros. Es manté respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos ha presentat denúncia contra la cadena Carrefour davant les autoritats de Catalunya que vetllen per la competència i el comerç per presumpte incompliment de la normativa en una oferta de venda de la llet UHT desnatada i semidesnatada. Segons el sindicat, Carrefour va posar la venda en el seu establiment de l'Escala, aquest tipus de llet en bric, a un preu de venda al públic final de 0,29 euros al litre. En canvi, des de la campanya del 2011-2012 fins al febrer passat, el preu percebut pels ramaders no ha baixat dels 0,30 euros al litre. I el preu mitjà més baix en l'última campanya, 2014-2015, ha estat de 0,32 euros al litre. Doncs bé, segons la base de dades de preus de venda al públic de productes d'alimentació del Ministeri d'Economia, que registra els preus pagats pels consumidors, el preu mínim durant la setmana del 30 de març al 5 d'abril va ser de 0,53 euros al litre per la llet desnatada i semidesnatada. Unió de Pagesos ha denunciat aquesta pràctica de Carrefour al Servei d'Ordenació de la Distribució Comercial del Departament d'Empresa i Ocupació per presumpta venda a pèrdues, és a dir, oferir un producte per sota del preu al qual s'ha adquirit. La venda a pèrdues està prohibida per la Llei Estatal d'Ordenació del Comerç Minorista. D'altra banda, Jarcoac ha assenyalat que el Departament d'Agricultura ha fet públic que enguany només dedicarà 13 prospectors a la feina de vigilància i control del foc bacterià a Catalunya. Aquests comptaran amb la col·laboració d'uns 25 tècnics d'associacions de defensa vegetal que no es dedicaran exclusivament a la lluita, ja que només se'ls encarregaran alguns treballs concrets. El responsable de la sectorial de fruita dolça de l'organització agrària, David Borda, considera que aquesta reducció respecte a altres campanyes és incomprensible i també irresponsable. En aquest sentit, ha comentat que no entenem que el Departament d'Agricultura reconegui, durant una reunió sectorial celebrada a finals de l'any passat, que no han pogut impedir que la malaltia hagi avançat i enguany redueixin encara més els efectius. Borda ha dit que s'haurien de dedicar més recursos econòmics i humans a la lluita contra el foc bacterià, ja que la seva proliferació pot tenir nefastes conseqüències per als pagesos catalans, especialment els de la fruita i flor, com també planta ornamental.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, parlem amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Isidre.
Què podem recomanar als nostres oients amb peix fes i la seva procedència?
Pues mira, aquesta setmana, per exemple, podem recomanar, tant per la seva bona oferta com pel seu bon preu, just d'importació, sent l'origen principal que ha ofertat al mercat la part de just d'Irlanda, també ha presentat una bona oferta al mercat de Bruixa de França i de les Illes Britàniques. Altre producte que també ha destacat ha estat el sector de la part del Cantàbric i també del nostre litoral català. La sardina també ha estat abundant, principalment de la part d'Andalusia i Cantàbric. I, finalment, doncs, podríem recomanar el consum de dos productes més, que seria un la sèpia, de la part de França i Portugal, i també algú menys, però a bon preu, de Galícia, així com, finalment, del salmó de peces d'un quilo i mig, màxim fins a 2 quilos, la peça.
No voldria ser pesat, però ni reiteratiu, però veig que aquestes últimes setmanes l'oferta és molt, molt diversa i molt àmplia.
Sí, ha millorat el tema de la climatologia, mm-hmm. i això pues, fa pues, que sobretot el tema del blau, que últimament estava una mica apartat, pues, bueno, sempre ha sortit la sardina o el sector d'importació o el nacional, i de lluç pues, bueno, normalment també ha entrat bastant força de nacional, però aquesta setmana sobretot ha arribat una molt, molt bona remesa de la part d'Irlanda, i bueno, ja va bé que baixi havent més ventall de productes per mostrar al consumidor, no?
Animem i animar el consumidor a que en compri, no, de peix.
A que en compri i en consumeixi.
Sí, perquè costa de consumir.
Sí, a part de, bueno, la gent pues, també té els clichés típics, no? També, si estàs acostumat a menjar, pues, no sé, 2 o 3 productes, o sigui, bruixa, per exemple, et poso bruixa, llangado i just, costa molt de buscar una quarta varietat per provar o per variar una miqueta el tema culinari, i doncs vaig a fer una mica d'innovació. Si estàs acostumat o tens 3 o 4 productes típics, és el que vas. Llavors, bueno, jo pues, inclinaria que la gent també fes una miqueta de proves, que tampoc és que sigui molt varietat, i bueno, pues, canvio del blanc al negre. I si agafes just, doncs pot que agafis justet, o agafis un altre tipus de peix, en vez de blanc, doncs una miqueta de blau, si la salut ho permet, clar. Mm-hmm. I, bueno, una miqueta de varietat. Amb la varietat està el gust, també, no? I,
sí.
I jo trobo que seria recomanable fer una miqueta de varietat mm-hmm. a la compra.
I canviant una mica de terç, pel que fa al marís fresc, què tenim aquesta setmana?
Bueno, veus, aquí, sin embargo, amb el marís fresc no podem tampoc... tenir massa oferta comparat amb el peix. Aquí només destacaríem amb el mercat aquesta setmana 3 productes. Un seria l'escamarla, principalment d'Escòcia, d'unes 25-30 peces quilo. També recomanaríem el cargol blanc, el cargolí, de la part del sud, principalment. I, finalment, la rossellona. Aquesta setmana sí que ha entrat més, tant de la part d'Andalusia com d'Itàlia.
Una pregunta. Quan parles d'escamarlà, per exemple, dius entre 25-30 peces per quilo,
sí.
Estem parlant d'una mida mitjana, gran?
Sí, és una mida mitjaneta, sí. Mm-hmm. Sí, no és... Ja, dit tot el que són a l'escamarlà, segons quins productes, tenen una classificació molt àmplia. Per això intento, en lloc de dir una mida mitjana, pues, bueno, pues, identificar una miqueta més amb el número de peces, amb segons quin tipus de crustaci o de producte. És una mida mitjaneta que podria ser, no sé, per dir-te algú... És que, clar, això depèn molt dels pubs, si no entraríem en una tema de mides. Però, bueno, és una mida mitjaneta que està força bé i és tipus... una miqueta més gran que la rossera.
Doncs gràcies, Jordi, per aquestes matisacions.
Vale.
I tornem a contactar la setmana vinent per saber, com sempre, quins són els productes més comercialitzats aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Molt bé, sí, la setmana que ve.
Ara conversem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan, i benvingut a Del Camp a Taula.
Hola, bon dia. Gràcies, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenen?
Mira, continuem amb els cítrics, bàsicament. Nespres ja comencen a arribar praus, bàsicament ja venen de la zona d'Alacant. maduixots molts, molts i molt bons, realment són ara molt bons, i tot just ara comencen a arribar les síndries de la zona d'Almeria, però alguna, tampoc és massa important la quantitat que arriba.
Parlaves dels cítrics, i jo diria, o abans, ara no era temporada de cítrics, i en canvi estan venint unes taronges molt sucoses i molt bones.
Sí, bé, la taronja...
Això és un misteri, això de les fruites, això del temps i tot, ja és misteriós.
Sí, però és que el problema és la varietat. Ja. Moltes vegades comprem en un lloc un producte determinat i al cap de 15 dies tornem en aquell lloc, comprem el mateix producte, però la varietat, indistintament de que el producte és el mateix, com la varietat no és igual, sempre hi ha variacions. Sí que és cert que tant amb els cítrics com altres productes, quan arriba una varietat determinada, la trobem que és dolça, que té suc, que té una carn boníssima, i al cap de dir, d'una segona, 15 dies, et canvien la varietat, encara que l'origen sigui el mateix, però no ser la mateixa varietat, ja el producte no és igual. Ja la trobem més àcida, la carn, el que és la polpa, doncs ja la trobem com més eixuta, no té tant de suc, ja dic, va en funció de la varietat. Ara estan arribant unes varietats, bueno, en principi, bones, esperem que aguantin uns dies més.
Ens volies parlar d'alguna fruita més especial, em sembla, eh?
Sí, una que, bueno, que no és massa coneguda, però més que res jo us explicaré una mica una cosa molt concreta d'aquesta fruita. Mira, es diu maracuyà, que realment això, el maracuyà, és la... O sigui, la passiflora edulis, que és realment la planta, que és una planta enfiladissa, que ve de les regions amazòniques, i que inclús pot arribar a 9 metres d'alçada, vull dir que és una planta prou important, no? Com és originària d'aquesta zona, de les zones amazòniques, les condicions pues, tenen que ser més bé tropicals, amb un clima pues, que estigui lluny de glaçades i amb precipitacions que siguin prou importants, no? I el fruit d'aquesta planta, de la passiflora edulis, és la que coneixem com a maracuyà. Però que fins i tot normalment la gent la coneixen també com a la fruita de la passió. Ja, amb això de la fruita de la passió ja sembla que sona més al nom, no? De fet, es diu fruita de la passió perquè quan els espanyols doncs, la van veure allà i van veure la seva flor, és la que realment li va donar el nom, ja que la flor a l'obrir-se té forma de corona d'espines. I que, a més, els tres pistils tenen la forma d'esclaus quan van posar a Jesucrist a la creu. Per això se li diu fruita de la passió. Però, a més d'això, també té altres dades, com poden ser que entre els pètals i els sèpals, que té 10, doncs són els representants dels apòstols, de Sant Joan, de Sant Pere i Sant Judes, no? I que els cinc estams són els cinc estigmes del Calvari. Bueno, això és tot el que representa la flor. Van veure aquesta imatge i per això se li diu fruita de la passió, que és el maracuyà. Pues de totes formes, el nom de maracuyà, realment, el que vol dir és niu de mosques. Vull dir que és una cosa que sembla que no tingui res a veure. I és perquè, vull dir, el nèctar és tan dolç que atrau a tots els insectes. I, a més, si l'obrim, té molta llavor negra dintre, que sembla realment això, no?, un niu de mosques. Per això se li diu així, maracuyà. I inclús, si fem... tant amb la polpa, que podem fer menjar-la tal qual, podem menjar amb sucs i tal. Si amb les infusions fem... Si, perdó, amb les fulles fem una infusió, que són les fulles, això es fa un efecte relaxant. És un relaxant molt suau, però vull dir que no deixa de ser un relaxant natural. Ah, per cert, la flor està considerada a Paraguai com a la flor nacional. Val? Sí, són cosetes que només que res són detalls d'aquest fruit.
I ara passaríem a parlar de les hortalisses.
Sí, tenim de tot, eh? Tenim de tot, igual que la Això... setmana passada, tenim de tot i variat, eh?
No, la setmana passada no, que portem els dos últims mesos que tenim de tot.
Sí, perquè, bueno, de moment el temps s'està mig, anem a dir, protegint, no?, de coses rares, de glaçades i tal, i realment no s'està donant al camp de tot. Tenim...
Unes carxofes del Prat molt bones, eh?
Molt bones, molt bones. Bueno, és que tenen fama, la carxofa del Prat.
No, però a més, molt bones, molt toves, molt...
Sí, bàsicament aquí es venen de Múrcia, de la zona de Benicarló, d'allà de Castelló i d'aquí del Prat. Però la gent, en general, les que escollim, si podem, són les del Prat, perquè són més tendres, més bones, té una varietat que realment és molt bona.
Doncs amb aquesta varietat ens acomiadem, perquè ja saps que amb ràdio... El temps és or.
El temps és or.
Gràcies, Joan. Tornem d'aquí 7 dies amb tota la informació del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, d'aquí de Mercabarna.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Del camp a taula. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina recepta tenim avui en aquest apartat que oferim setmanalment amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina?
La Pili, que és la presidenta de l'Associació de Comerciants, amb la col·laboració de la resta dels membres de la Junta, ha preparat uns pernilets de pollastre amb pebrot i porro. A més, es dona la casualitat, Isidre, que la Pili té la seva parada enfront la de la Mònica, que la setmana passada, no sé si us en recordareu, va proposar unes maduixes amb sorpresa.
Sí, sí. Avui és un plat de veïnes. I quins ingredients necessitarem per aquesta recepta d'avui per a 4 persones?
Abans de res, comentar, Isidre, que és molt econòmica, eh? Ja que surt...
Com sempre.
Avui més que mai, per això. Perquè surt, atenció, a 2,5 euros per persona. I seguint amb la recepta, caldran 8 pernils de pollastre, 2 pebrots vermells, 3 porros, una copa de vi blanc, pebre negre, picada, sal i oli, brou de pollastre o bé aigua, i de manera opcional, si voleu, pimentón de la Vera.
I els nostres oients, com poden elaborar tot això?
En primer lloc, el que farem és salpebrar i sofregim el pollastre amb poc oli. El tindrem una estoneta a foc viu i després a foc més baix. Dependrà, Isidre, molt dels talls, si són grans o bé més petitons. Una vegada estigui dauradet, hi afegim el porro tallat a llunes i els pebrots a tires. Remenem i deixem sofregir uns minutets. A continuació, afegirem el vi blanc i deixem que s'evapori l'alcohol. Afegim una mica d'aigua, deixem que arrenqui el bull i seguidament tapem i abaixem la intensitat del foc, deixant que faci aquell xup-xup. Deixem coure entre 15 i 20 minuts i tirem la picada, remenem i deixem uns 5 minuts més. Ja podem apagar el foc i deixar que reposi uns altres 5 minuts. I ja està. I fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Com a client d'Agrobanc de la Caixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN?
Els tens tots, perquè et faciliten els tràmits i t'anticipen l'ADUN en el moment en què ho necessitis. A més, aquest any t'enduràs una bateria portàtil per al mòbil.
A la Caixa comptem amb 500 oficines Agrobanc i més de 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
L'agenda.
Avui 18 i demà 19 d'abril es fan al Perelló 2 jornades tècniques. El primer dia, una sobre la dieta saludable per la gent gran relacionada amb l'oli d'oliva de qualitat, i el segon dia, una sobre l'apicultura. Ja el dilluns 20 es realitza a Olot una jornada on s'explicarà com elaborar un pla de comunicació i màrqueting. El dia 21 es du a terme a Sant Jaume dels Domenys, una jornada sobre la gestió integrada de plagues amb vinya al Baix Penedès. A la Granadella, una sobre la carta del paisatge de les Garrigues, i a Bellver de Cerdanya, una sobre els ajuts directes i el desenvolupament rural de la nova PAC. El 22 d'abril se celebra a Tremp una jornada sobre teletreball a les zones rurals, a Targa una sobre el cultiu d'organismes modificats genèticament, a Sunyer una sobre els nous ajuts de la PAC i perspectives també de l'Avellaner, a Barcelona una en la qual es parlarà sobre quines tecnologies aplicarà la indústria alimentària, i a les Avellanes Santa Linya, la cinquena jornada tècnica de turisme rural. Ja el dijous 23, Manresa acull una jornada sobre estratègies per l'alimentació de monogàstrics en ramaderia ecològica. A les Borges Blanques, una sobre insums casolans per l'agricultura i Escó, una sobre fructicultura. Del 24 d'abril també s'efectua a Oliola una jornada on es tractarà com s'ha de fertilitzar amb purí de porcí en cultius extensius dels secans semifrescals i a Vallcebre una sobre l'esporga de fruiters. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners organitza, del 18 d'abril, un curs sobre sanitat i higiene de la carn silvestre de caça. I l'Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, fa del 20 al 22 d'abril un curs de tecnologia bàsica d'elaboració de formatges. Del 20 al 23 d'abril, un curs de senyalaments forestals i silvicultura pirinenca, centrat en la gestió de masses de pinet, pi roig i avet. I el 23 i 24 d'abril, un curs d'elaboració de formatges de pasta cuita. Més cursos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya realitza el 20 d'abril al 12 de maig a Figueres un curs sobre aspectes econòmics i financers. L'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec du a terme del 21 d'abril al 14 de maig a Sant Sadurní d'Anoia un curs sobre introducció al màrqueting i la comercialització i la comunicació en línia de cellers i caves. I per últim, l'Escola Agrària de Manresa acull o efectua del 22 d'abril al 3 de juny, un curs en el que s'explicarà als assistents com s'ha d'elaborar un pla d'empreses agrària.
Les fires.
Ahir divendres 17 d'abril va començar l'Autotrac, la fira de la maquinària agrícola i industrial, automòbils, autocaravanes, caravanes i camions d'ocasió a Mollerussa. Per saber-ne més coses d'aquest certamen, que es perllongarà fins demà diumenge dia 19, parlem amb el seu director, Poldo Segarra. Bon dia, senyor Segarra.
Hola, molt bon dia.
L'any passat, per aquestes dates, ja vam parlar amb vostè de com s'havia iniciat la fira i què n'esperaven des de l'organització. Enguany, li pregunto el mateix. Ja sé que és un tòpic, però li pregunto el mateix. Què n'espera d'aquesta fira?
Bé, doncs esperem que doncs, es repeteixin les sensacions que hem tingut per la fira de Sant Josep aproximadament un mes, doncs va ser una molt bona fira, i per tant, quan la fira de Sant Josep sol anar bé, l'Autotrac també. I per tant, el que ens plantegem és, com a mínim, mantenir les xifres, si més no, augmentar-les també, les que vam tenir l'any passat. L'any passat, en vehicle turisme, per exemple, que és on tenim dades de venda de vehicles, doncs es van fer 118 operacions amb més d'un milió d'euros de volum de negoci. Per tant, el que volem és, si podem repetir això o, en tot cas, intentar augmentar.
I en maquinària agrícola hi ha molta oferta. Què és el que més poden trobar els visitants en aquest apartat? Potser els tractors?
Bé, tenim també una oferta també molt variada. No només hi ha tractors, sinó que també hi ha cosechadores, també tenim tots els implements, des d'abonadores, subsoladores, bé, tot aquells maquinària que va enganxada al tractor i és d'arrossegament, i doncs tot el tipus de maquinària que durant la Fira de Sant Josep doncs, hi ha hagut compra de maquinària nova i en moltes vegades per pagar aquesta maquinària nova s'entrega maquinària usada com a part del pagament. I per tant, doncs, l'oferta expositiva que hi haurà serà molt variada.
Perquè hi ha molta diferència entre els preus de la maquinària agrícola nova i la de segona mà?
Bé, tenint en compte que la maquinària de segona mà també depèn de l'antiguitat que té, de l'estat de la màquina, sobretot de les hores de treball que doncs, porta la màquina. Podem trobar de tot més, de maquinària que està al 50% del preu en relació a la maquinària nova, fins i tot a un 20 o un 10%, depenent també de l'antiguitat que tingui la màquina.
Perquè quants expositors hi haurà ja aquí presents a la fira i quants es preveuen de visitants?
Doncs d'expositors en tenim 42 expositors en total, més o menys la meitat de vehicles turisme i l'altra meitat és de maquinària agrícola i industrial. I si el temps ens acompanya, doncs esperem repetir una miqueta les xifres també de l'any passat, que vam tenir sobre uns 15.000 visitants en els tres dies.
Que és una xifra que per una fira de segona mà està molt bé, no?
La veritat és que sí, és que és una de les poques fires que existeixen amb maquinària de segona mà. També és, com comentava, una miqueta conseqüència de la Fira de Sant Josep. Doncs la maquinària que es va vendre nova s'ha acceptat d'usada com a pagament i ara és el moment de donar sortida en aquesta maquinària tot just abans que comenci la campanya agrària.
Ara vostè ho comentava, aquesta és una de les poques fires de segona mà que es fa aquí en l'àmbit de Catalunya, no? En 27 edicions es pot dir que és una mostra totalment consolidada en el calendari firal?
Sí, jo crec que ja és una mica una referència dins del món agrari, doncs, en el món usat. Aquesta maquinària, aquest tipus de fira, doncs no n'hi ha. Fins i tot alguns anys hem trobat visitants que ens han vingut des d'Astúries o des d'Andalusia, perquè doncs aquí havien vist a través d'internet la celebració de la nostra fira i venien doncs a comprar maquinària usada aquí.
Per tant, el perfil del visitant és molt específic, és gent que té una necessitat, no?, de compra de segona mà.
Tenim una barreja, diguem-ne, de perfil de visitant. Hi ha un perfil que és empresari agrari industrial, que és el que ve doncs, a fer la compra d'aquesta maquinària usada, ja sigui agrícola industrial. I després doncs, tenim un públic, ja diguem-ne, més particular o general, que és el que vindria doncs, a fer la compra dels vehicles turismes de caràcter usat, també.
I el mercat d'ocasió, com està aquest any? S'està notant una lleugera milloria comparant-lo amb els anys de plena crisi, el 2008, 2009?
Portem 2-3 anys que tant en el vehicle nou com en el vehicle usat doncs hi ha una tendència a l'alça, poc a poc, molt paulatinament, però es manté i, per tant, doncs, creiem que anirà creixent.
I, per últim, ja, quin missatge donaria als nostres oients perquè s'animin a venir el que queda d'avui i demà diumenge a veure la fira, no? Bueno, a veure o a comprar, si volen.
Sobretot a comprar. El que diria més, doncs, que vinguin, si són empresaris agraris, perquè no trobaran cap altra fira com aquesta amb maquinària usada, i just ara, com comentàvem abans de començar la campanya, doncs hi podem trobar aquella màquina que necessiten doncs, per aquest exercici, per aquesta campanya, i en el públic en general doncs, animar-los si necessiten també fer l'opció de compra d'un vehicle que vinguin a la nostra fira. Hi ha prop de 400 vehicles exposats de tots els models, marques i diferents tipus de preus, i a més, doncs, nosaltres incentivem la compra del vehicle a través d'un sorteig de 3.000 euros entre tots els compradors d'un vehicle turisme a la fira. Per tant, si algú ha de comprar un cotxe, doncs aquí, en Mollerussa, li pot sortir fins a 3.000 euros més barat.
Perquè, a part de turismes, aquests 3.000 euros, si vols un 4x4, també en pots trobar aquí a la fira?
Sí, hi ha de tot. Hi ha des d'utilitaris, furgonetes, 4x4s, i pick-ups. És a dir, l'oferta és molt, molt variada. I, a més, tenim de tots els preus. Tenim un espai també en l'exterior del pavelló, que en diem low cost, que són vehicles de turisme fins a 3.000 euros. I després, en l'interior dels pavellons, ja doncs, són vehicles d'una gamma un pèlet més alta, que comencen doncs, en aquests preus de 4.000, 5.000 euros, i que doncs, en trobem doncs, fins a 60, 70.000 euros.
Pel que veig, qui no compri un cotxe a Mollerussa o un tractor a Mollerussa, entre la Fira de Sant Josep i el mercat d'ocasió és perquè no vol.
Perquè no vol i perquè deixa doncs, passar una ocasió.
No, vull dir, perquè l'oferta, clar, pots trobar de tot. Nou, vell, amb un mes de diferència, escaig, un mes i escaig de diferència.
Sí, sí, la facilitat que donem és de que en les dues fires concentrem els expositors de venda de maquinari i de venda de turismes en un únic espai, de manera doncs, que tant si és algun empresari agrari que necessita comprar una maquinària com algú que ha de comprar un vehicle turisme, no li fa falta d'anar a voltar a totes les empreses, als diferents municipis on està radicada cada empresa per poder doncs, veure in situ la màquina, sinó que venint en un sol lloc, com és la Fira de Mollerussa, pot veure i comparar les maquinàries, els vehicles, entre tots els expositors amb totes les marques que hi ha al mercat. Per tant, doncs és un estalvi de temps molt important i si això hi afegim doncs, que pot sortir guanyant en un premi, doncs encara més.
Molt bé. Aquest premi sols és pels turismes, no és pel tema dels tractors?
No, en principi només és als turismes, doncs, perquè els mateixos expositors ja fa uns anys es va determinar, doncs, d'aquesta manera incentivar la compra-venda de vehicles. I bueno, és un instrument també que ens serveix molt per poder, doncs, obtenir unes dades del volum de negoci que es fa, almenys en el sector del turisme, dins de les nostres fires. L'any passat, en els vehicles tan nous com usat entre les tres fires en les quals hi ha venda, doncs vam superar un volum de negoci de 7 milions d'euros. Per tant, doncs, creiem que la fira i les diferents fires que fem és una molt bona eina per als nostres expositors per a poder fer venda dels seus productes.
Doncs amb aquest missatge optimista i de, bueno, de que el món firal, almenys a Mollerussa, va bé, doncs agraïm a Pol Dussegarra que ens hagi parlat de la Fira Autotrac, que se celebra fins demà diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres i deixeu-me dir, doncs, convidar-vos a que vingueu a la fira a visitar-nos, doncs, no només a veure la fira, sinó també, doncs, a donar un tomb per la Mollerussa i la comarca.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del camp a taula, aquí, a Ràdio Estel.